L'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
Aquesta tardor descobreix la Val d'Aran en la seva més pura essència. Contempla l'exposició cromàtica dels seus boscos. Un paradís per als amants dels bolets. Escolta la brama del cérvol o degusta la varietat de la seva gastronomia. Aquesta tardor t'esperem a la Val d'Aran, la terra dels mil colors. Informa-te'n a visitvaldaran.com.
Ho tornem a fer. Salta a l'asseguradora Mútua Terrassa i et rebaixem el preu de la teva pòlissa de salut. Perquè t'ho mereixes. Perquè som d'aquí i et volem amb nosaltres. Truca'ns al 93 736 5075. L'asseguradora Mútua Terrassa. Confiança i proximitat.
Acabo de trobar una recepta ideal, però em falten unes bones cassoles.
Per això no et preocupis. Subscriu-te a La Vanguardia per només 39 euros i t'endús de regal un joc de dues cassoles foodie de brand i adherents i aptes per a qualsevol tipus de cuina. A més, rebràs el diari cada dia amb tota l'actualitat. Truca i ara. 933-481-482.
Gràcies. Et dec un dinar.
RAC més 1. Podcast.
RAC més 1 i Gosby us conviden a fer festa amb Animals de Companyia, un podcast amb informació i consells per mantenir els vostres animals amb una dieta sana i equilibrada.
Esbrinar-ho i donar-los allò que necessiten per ser feliços només depèn de tu.
Cada 15 dies, el diumenge, descobriu amb Bàrbara Julve com entendre millor el comportament dels vostres animals de companyia.
Amb l'ajuda d'experts, et desvelarem què s'amaga darrere de situacions que ens treuen de polleguera per millorar la convivència amb els nostres companys animals.
Una guia per millorar la relació i comunicació amb els vostres animals de companyia.
Aprendrem a observar i a veure què ens diuen.
Escolteu a rac1.cat i a l'app de RAC1. Amb la col·laboració de Gosby.
RAC més 1.
Tots som
més
1. RAC, RAC, 1. Tots som 1.
Són les 5 de la tarda, 2 minuts, Marc Serra.
Bona tarda.
Ara, a les 5, tindrem Santiago Niño Becerra. Però a 4:45 busquem, Abel Caral, solucions...
A 6:15.
Hem d'anar, diguéssim, de fer el que sigui.
Anem a buscar, Serra, la solució.
La solució.
Avui, anem avui ja ens tirem de la 15.
La solució s'està preparant ara mateix en directe a l'estudi de RAC1. No puc avançar res més, però serà definitiva.
Hem de jugar totes les cartes.
Definitiva.
Solució de què?
De la pluja.
A problemes desesperats,
solucions
desesperades.
És més, jo crec que, encara que l'Abel digui que no, avui a les 6, després del que farem, el primer patac.
En principi no està previst.
Espera't, bueno, espera't.
Recordem que les vegades que hem posat en marxa solucions
extremes.
Problemes...
Hi ha precedents.
Sí, sí. Problemes...
A grans problemes, grans solucions.
Quan hem establert aquest còdic, ha trigat una mica, han trigat una setmana, dues setmanes, però després això ha agafat una esbranzida...
No, és que després la gent es queixa.
Que no para de ploure.
Que heu fet massa pluja. Però
ja sabeu
avui,
de què estem parlant.
Ja veuràs.
Sí.
Avui, si us plau, tots connectats a l'Instagram Live del programa, perquè ho podreu veure en directe, i molt atents perquè necessitarem la col·laboració de tothom.
Exacte.
A través de les xarxes socials.
Exacte.
També.
Hi haurà
una etiqueta.
Una etiqueta, eh? Compte que avui llancem una etiqueta. Bé, l'etiqueta que utilitzo ara és saludar l'Adrià García. Adrià, bona tarda.
Bona tarda.
El Banc Central Europeu, que ara en parlarem, professor, en uns minuts amb vostè. Alerta que la d'avui no serà l'última pujada dels tipus d'interès.
Sí, ho ha explicat la seva presidenta, Christine Lagarde, després d'anunciar un augment dels tipus de 0,75 punts, el mateix que al setembre. Ara, per tant, se situen al 2%, i de fet, des del 2009, durant la crisi financera, no estaven a nivells tan alts. El més probable és que al desembre el BCE els apugi 50 dècimes i 25 més al gener. Això deixaria els tipus al llindar del 3%. De fet, Lagarde ha advertit que els pròxims mesos seran complicats a nivell econòmic.
Economic activity in the euro area is low.
És molt probable que l'activitat econòmica a la Unió Europea es ralenteixi el tercer trimestre de l'any i esperem que encara tingui una frenada més gran a finals d'any i principis del que ve.
Ara sí, dues hores després de l'anunci, la majoria de borses estan a números verds. Per exemple, l'IBEX 35 ha guanyat fins a 8 dècimes. I encara en clau econòmica, el preu dels carburants continua enfilant-se per tercera setmana consecutiva. A les portes del pont de Tots Sants, el gasoil es paga gairebé a 2 euros el litre, exactament a 1,97, un 1,2% més que en l'última setmana. Pel que fa al preu de la gasolina, ha repuntat fins a l'euro amb 76 el litre, que són 4 dècimes més que en l'última actualització. Cal tenir en compte que aquest és el preu sense el descompte de 20 cèntims al litre del govern espanyol. I en plana política, el Partit Popular desmenteix que la renovació del poder judicial estigui encarrilada. D'aquesta manera, contradiu a Pedro Sánchez, que aquest matí ha assegurat que les negociacions per desbloquejar el govern dels jutges ja estan a les acaballes. Madrid, Arnau Mañé.
Sí, fons del PP neguen que això sigui veritat. Admeten que s'ha avançat molt per renovar el Consell General del Poder Judicial, però insisteixen en que ara mateix no hi ha acord. És la resposta dels populars a Pedro Sánchez, que fa unes hores des de Sud-àfrica ha dit que el pacte només hi falta la firma.
El acuerdo está listo, está preparado, y aquí solamente falta dar una respuesta a la voluntad política que manifiesta cada uno de los grupos parlamentarios. Sí o no queremos renovar el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo.
Tot plegat quan sobrevola a l'ambient l'amenaça que haurien llançat els populars als socialistes avui mateix. Si el govern espanyol tira endavant la reforma del delicte de sedició, faran saltar pels aires la renovació del poder judicial.
I mentrestant, Carles Puigdemont assegura que la declaració d'independència d'avui fa 5 anys continua encara vigent. En un vídeo que ha penjat ell mateix a les xarxes socials, l'aleshores president de la Generalitat ha fet una crida a la unió de l'independentisme, després que, segons ell, hagi quedat clar que la negociació amb l'Estat no dona cap tipus de fruit.
El missatge que vull adreçar, doncs, al conjunt dels actors polítics que vam acompanyar-nos fins fa 5 anys és que ens apleguem per fer l'exercici de passar balanç, de veure si la via de la desmobilització ens ha proporcionat avenços en cap dels fronts que són vitals per al país. De veure si la dependència d'Espanya ha millorat la vida dels catalans o si ha passat exactament el contrari.
En aquest sentit, ha subratllat que la via preferent de l'acord amb l'Estat no era ni és practicable encara avui en dia. I ara els esports amb en Xavi Rocamora.
El Barça de futbol sala juga des de les 4, el segon partit de la main round de la Champions de futbol sala. S'enfronta al Dobovec d'Eslovènia i a falta de 7 minuts per l'acabament del partit està guanyant per 0 gols a 5. Amb aquest resultat, els blaugrana s'asseguren la classificació per la ronda elite i si el Sant Andreus no guanya aquesta tarda contra el Hobo Kubo, serà primer de grup matemàticament. També es tanca avui la segona jornada de la Champions femenina de futbol. El Barça visita el Rosengard de Suècia a partir de 6:45 de la tarda i el podreu seguir en directe a RAC+1 des d'un quart d'hora abans. L'equip masculí, de la seva banda, començarà a conèixer aquesta nit possibles rivals per al play-off de l'Europa League, entre els que el podrien tocar i el Manchester United, el PSV Eindhoven, el Rennes o el Braga de Portugal. Avui es juga la cinquena jornada, la fase de grups d'aquesta Europa League, i el Betis i la Real Societat busquen ser primers per passar directament a vuitens de final. El Betis ho aconseguirà si empata contra l'Udogorets a 6:45 i els bascos si milloren el resultat que faci el Manchester United davant del Sheriff. La Real s'enfronta l'Omonia a casa a partir de les 9. I tot plegat en un dia en què s'ha presentat a París la propera edició del Tour de França, que arrencarà el dia 1 de juliol a Bilbao i s'acabarà al cap de 3 setmanes als Camps Elisis. Serà una edició molt muntanyosa amb 4 finals d'alta muntanya i només 22 quilòmetres de contrarrellotge.
I pel que fa al temps, en les properes hores continuarem amb núvols prims i cel enterbolit, però de precipitacions no se n'esperen enlloc. Tampoc demà, un divendres amb temperatures molt semblants a les d'avui, en espera que el cap de setmana comencin ja a baixar.
Molt bé, Adrià, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Senyor Virgili, preparis que sí. Canviarem la meteorologia d'aquí, després de la conversa que mantindrem amb Santiago Niño Becerra. Això és d'aquí ja.
Descobriu la millor manera de viatjar a Viatge Bé. Cada dissabte, de 3 a 4 de la tarda, a RAC1, amb Esther Muñoz.
Aquest dissabte marxarem a la capital europea, a Brussel·les. Veniu?
A RAC1. Tots som u. Versió RAC1, amb Toni Clapés.
Són les 5 i 9 minuts al Banc Central Europeu. És una de les notícies destacades en la jornada d'avui. Ha pujat els tipus d'interès a 0,75 punts, fins al 2% per frenar la inflació, que ja arriba al 9,9% a la zona euro. A Christine Lagarde no li ha tremolat el pols, malgrat les advertències que fan els organismes internacionals sobre una possible recessió a Europa. I encara més dades negatives. Avui hem conegut que l'atur va créixer a l'estat espanyol fins al 12,6% al tercer trimestre, tot i que es van crear més de 77.000 llocs de treball. És més, Christine Lagarde ha alertat que la d'avui no serà, com escoltàvem al butlletí horari de les 5, l'última pujada d'aquests tipus d'interès. Professor, doctor en Economia i catedràtic emèrit de la Universitat Ramon Llull, professor Santiago Niño Becerra, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, bona tarda.
Bona tarda. Bueno, acaba de vostè fer un fil a Twitter on discrepa d'aquest tipus de mesures del Banc Central Europeu. Considera que no és el camí, segons aquest fil, per frenar aquesta inflació. Quin és el seu diagnòstic del que pot passar amb aquest nou increment dels tipus d'interès que ara el fixem ja al 2%?
A veure, que tenim una inflació molt elevada, des dels anys 70 no teníem a nivell europeu i a Estats Units una inflació tan elevada, és cert. El que passa és que és una inflació que no és una inflació produïda per un increment del consum via crèdits, via increment salarial, etcètera, etcètera, sinó que és una inflació d'oferta, una inflació de problemes, produïda per problemes de producció, perquè no hi ha xips, perquè no hi ha materials, perquè hi ha mancances en el subministrament. I la demanda, independentment de que sigui molt alta o molt baixa, evidentment és més alta que aquest tipus, aquests problemes o aquesta producció que està frenada per els problemes, i els preus pugen. Això no s'arregla pujant els tipus d'interès. Almenys no s'arregla a curt termini. Una inflació d'oferta, sí que és cert que s'arregla reduint el consum. S'han de millorar, evidentment, les cadenes de subministrament, però pujant els tipus d'interès s'arregla a molt llarg termini i amb molt, molt patiment. És a dir, jo crec que la via per reduir aquest consum seria pujar a l'IVA, crear un IVA de luxe per als productes de molt alt valor afegit, i anar reduint aquest IVA en funció de que el producte sea o el bé i el servei sea de primera necessitat o no. I si no es vol fer això per raons polítiques, perquè tocar impostos evidentment sempre té conseqüències polítiques, si no es vol fer això, pujar els tipus d'interès, però pujar-los de cop fins al 7%. I llavors, d'aquí 3-4 trimestres, baixar-los. Que de fet seria el mateix. Però anar pujant 75 centèsimes, després mig punt, vostè en la introducció que ha fet, o en les notícies, ara no recordo, parlaven del lliscar del 3%. Mm-hmm. Bueno, darrers rumors són rumors, evidentment, però es parla ja del 5,5% de tipus d'interès a Europa i el 6,5% als Estats Units. Però clar, torno a dir, mica en mica, poc a poc. Llavors, això crea patiment, crea problemes de financiació, sobretot a les pimes, crea problemes de financiació per les famílies. Avui acabo de llegir una notícia al 20 Minutos que posa els pèls de punta. Al Regne Unit hi ha famílies que ja tenen problemes per comprar sabó, perquè han d'escollir o pagar la llum o pagar la quota de la hipoteca o comprar sabó. És a dir, estem arribant a aquest nivell.
Vostè apuntava que podríem arribar a veure tipus d'interès del 5,6 o 6%, però això, li pregunto, és sostenible econòmicament? O sigui, es pot arribar a pagar el 5-6% de tipus d'interès?
Sí, de fet, si recordem, això ja ho hem pagat. El problema, és a dir, el gran problema és que ara tenim a la vegada, per això, en un informe que fa un mes aproximadament va fer Citigroup, va dir que la situació que estem visquent ara i que vindrà, aprofundirem en els propers mesos, és una barreja del que va passar als anys 70 i el que va passar al 2008. És a dir, hi ha aquests problemes de subministrament que hem comentat abans, xips, etc. I per altra banda, sobren diners. Això aquí en aquest programa ho hem parlat diverses vegades. Sobren diners, dels diners que es van injectar a cost zero per evitar una crisi que al final ha arribat, una situació crítica que al final ha arribat. Llavors, un tipus d'interès d'un 5% evidentment és insostenible en el temps. Pot servir per frenar un consum, però jo el que defenso és que el mateix es pot aconseguir sense fer patir tant o pràcticament no fent patir a persones, persones i empreses, bàsicament pimes, que necessiten finançament per la seva activitat. És a dir, posant els tipus d'interès, sí que és veritat que la inflació es frena, però es frena molt lentament. És a dir, jo crec que si van per aquesta via d'anar pujant 50 centèsimes, sí, 75 centèsimes, estarem molt de temps amb aquest tipus d'interès i sobretot aquesta incertesa.
Marta.
Disculpi, professor, amb aquesta pujada de cop que vostè proposa, que vostè ha dit, crec que s'haurien de pujar els tipus d'interès fins al 7%, aguantar-los així
dos, tres mesos
i després baixar-los. Amb això què s'arregla? Mm-hmm. Perquè, clar, vostè ens deia que aquesta pujada dels preus que estem patint ara és perquè hi ha problemes en l'oferta, és a dir, hi ha problemes en la producció i en el subministrament. Si aquests problemes en la producció i el subministrament no s'arreglen, continuaran els preus alts. No sé si m'explico, eh? És a dir, què s'arregla amb aquesta pujada que vostè proposa tan sobtada?
Amb aquesta pujada tan forta seria equivalent a posar impostos, a una pujada de l'IVA. El que passa és que, clar, seria... A veure, jo d'entrada he dit que jo no estic d'acord amb posar els tipus d'interès per frenar el consum, és a dir, per reduir la inflació. No estic d'acord. Però si s'ha escollit aquest... És a dir, crec que és molt més proper, molt més viable, molt més lògic, pujar l'IVA per frenar el consum. Però si no es vol fer això, per les implicacions polítiques que té pujar impostos, molt bé, busquem un equivalent, és a dir, una mica el que va fer el Paul Walker a l'any 81 de pujar els tipus d'interès fins al 20% als Estats Units. Jo no dic d'arribar al 20%, ni molt menys. Però una pujada molt forta, que tindrà, evidentment, un impacte en la finançació d'empreses, però que baixarà el consum de cop. Mm-hmm. I llavors, l'oferta, la producció, es podrà recuperar. Evidentment, hi haurà empreses, sobretot pimes, que patiran molt, però serà una durada molt curta. Mm-hmm. Però jo el que penso és que anar amb aquests 75 centèsimes, mig punt, és a dir, això no arreglarà res o trigarà moltíssim a arreglar-se aquesta inflació.
Aquí també, professor, hi ha una altra qüestió, i és amb aquesta pujada del tipus d'interès del Banc Central Europeu, clar, una de les coses que passa és que el diner és més car, els crèdits són més cars, les empreses seran més car el finançament, i després, indirectament, també els que tenen tipus variable segons quins crèdits, o en aquest cas sobretot les hipoteques, doncs veuran com es van incrementant, no? Ens podem trobar que hi hagin empreses i particulars que comencen a tenir greus problemes per tornar els seus crèdits. I fins i tot, ja ho trasllado als diferents països, com per exemple Espanya, que té un deute ara mateix de rècord històric.
Sí. Miri, parlant de les hipoteques, aproximadament, el 75% de les hipoteques són a tipus variable. Llavors, això, l'impacte que té posar els tipus d'interès, doncs vostè mateix. Una gran empresa, una molt gran empresa, això ho pot manegar. Per què? Perquè despenja un telèfon i té línia directa amb un president d'un banc. És a dir, parlem clar. Bàsicament això el que afecta més són a les pimes, a les petites empreses, ja no diem a les micropimes o als autònoms, bàsicament. Llavors, clar, aquesta situació és una situació que en el temps, si es prolonga en el temps, el que deia abans, tindrà, evidentment, conseqüències molt dolentes.
De fet, un informe de la consultora Oxford Economics alertava que els preus de l'habitatge en el conjunt de 20 economies avançades, entre les quals hi ha Espanya, viuran una inflexió. Si a principis d'aquest any els preus creixien a un ritme anual del 15%, a mitjans del proper any, segons aquest informe, podrien créixer només un 1%. Vostè diu que això ja es veia venir que passaria. Per què creu que... Per què deia que això ja passaria?
Home, a veure, una de les coses que a mi personalment, sí, m'ha sorprès més en els darrers 6 mesos ha sigut la degradació amb les previsions que s'anaven publicant. Estic parlant d'entitats serioses, eh? És a dir, aquí davant tinc un quadre de les previsions del la primera que tinc és del Fons Monetari Internacional del dia 19 d'abril, sí, evidentment d'aquest any, que mostra un creixement de l'economia espanyola del 3,3% per a l'any 2023. Tothom va dir que això era una bestiesa perquè les previsions en aquell moment eren molt més elevades, etc. 3,3%. Goldman Sachs el 19 d'octubre va publicar una previsió de creixement del 0,6%. El govern d'Espanya ha agafat el 2,1% per elaborar els pressupostos del 2023. És a dir, que en 6 mesos, del període que va del 19 d'abril al 19 d'octubre, hem passat d'una previsió de creixement del 3,3 per al 2023 a una previsió del 0,6. I estem al 19 d'octubre, que encara per acabar l'any encara falta. És a dir, és algú que es veia venir. És a dir, qui tenia dades, qui tenia informació, anava afegint informació nova, la reelaborava i les previsions s'anaven degradant. Amb la inflació ha passat exactament el mateix. És que realment, perdoni, però és que és molt curiós. Ja ens hem oblidat que el Banc d'Espanya, el 17 de desembre de l'any passat, de l'any 2021, deia que aquest any, el 2022, la inflació seria del 3,7%. Banc d'Espanya, 17 de desembre del 2021. Previsió d'inflació per al 2022 a Espanya, el 3,7. Ja estem... la darrera previsió és del 9,1 de la OCDE. Llavors, clar, hi ha una degradació tan brutal amb les dades, amb les previsions de dades.
No, les previsions és que no cal que amb això, a vegades ja ho hem dit al programa, sí, aquestes previsions, una cosa és la previsió, l'altra és la realitat, que després en moltes ocasions no es confirma.
Parlant de la realitat, demà sabrem justament quan ha crescut l'economia espanyola el tercer trimestre i les dades no seran positives perquè ja alerten des de l'Institut Nacional d'Estadística que el creixement se situarà al voltant de zero. Aleshores, sí, aquí hi ha un tema interessant que és el de la recessió, perquè hi ha l'autoritat fiscal, que és l'AIREF, que ja preveu que l'economia espanyola entrarà en recessió tècnica el 2023. Però vostè, professor, diu que encara que no hi hagi hagut aquestes alçades, 2 trimestres consecutius amb creixement negatiu, que és el que diuen els llibres d'economia per indicar que hi ha recessió, vostè diu que ja estem en recessió.
Sí, a veure, és totalment cert que els manuals de teoria econòmica diuen que, com vostè ha apuntat, que una recessió és quan durant 2 trimestres consecutius el creixement del producte interior brut és negatiu. Això és totalment cert. El que passa és que amb aquesta inflació que tenim ara, creixements, encara que siguin positius, molt baixos, del 0, o encara que sigui lliscant a l'1%, torno a dir, amb aquesta inflació, la implicació sobre el poder adquisitiu de la renta disponible és tan baix, tan brutalment baix, que això, a la pràctica, equival a una recessió. Mm-hmm. Encara, torno a dir, que el creixement no sigui negatiu. Perquè, clar, és a dir, una inflació com la que tenim ara, hem de tenir en compte que des de fa 40 anys no hem tingut Per això feia referència a aquest informe de Citigroup que deia que la situació que estem vivint ara és una barreja de la situació que es produïa als anys 70, amb aquelles, evidentment no hem arribat a inflacions del 17%, evidentment, ni crec que arribarem, perquè la situació és totalment diferent, però això barrejat amb una situació financera molt, molt complicada i amb una deuta elevadíssima. És una situació molt, molt complexa. En conseqüència, encara que no sigui dos trimestres amb creixement negatiu, a la pràctica, de cara a les famílies, a les persones, consum, etcètera, etcètera, vull dir, equival a una recessió. És a dir, vostè pensi que ara no recordo si va ser Pimec o FECOT, no recordo, van fer un bueno, pues farà 15 dies o un mes, van presentar un estudi que el 5% dels comerços a Espanya poden tancar. Estem parlant del 5%, eh?
Bueno, ja quan, per exemple, en el sector on es necessita molta energia, per exemple, en els forns, hi ha tot un seguit de sectors que estan amb l'aigua al coll per la despesa energètica. La restauració també està passant el mateix, és a dir, que veurem tot això com es gestiona.
Abans parlava vostè del que està passant al Regne Unit, on ja deia vostè que hi ha gent que ja no tenen ni diners per comprar sabó o desodorant, sinó que han de prioritzar altres coses més importants. I jo li pregunto, això també pot arribar a passar aquí? O ja està passant i no se'n parla?
Jo, personalment, a veure, Espanya està... Jo, personalment, crec que ja està passant. És a dir, per contestar obertament a la pregunta que vostè m'ha fet. El que passa és que Espanya està en una situació, diguem-ne, molt especial. És a dir, estem a dia 27 d'octubre. Per l'any vinent falta molt poc. Falten dos mesos i escacs. L'any vinent, a Espanya, hi ha un munt d'eleccions. Hi ha eleccions municipals, hi ha eleccions en diverses regions, en diverses comunitats autònomes, i hi ha eleccions generals. Jo penso, sota el meu punt de vista, que l'any 2023 es tractarà de camuflar, no sé, potser camuflar no sigui una paraula massa correcta, no? Però dissimular la situació, jo crec que Brussel·les donarà peu perquè això passi, i bueno, tinguem un any electoral, perquè no és un període electoral, és un any electoral tranquil. Per això jo crec que a Espanya la sensació més forta de cara al carrer, de cara a les famílies, pimes, etc, etc, vindrà el 2024. Per què? Perquè el que Brussel·les haurà permès a Espanya l'any 2023, els seus compromisos de reducció de dèficit, de deute, etc, etc, el 2024, una vegada hagin passat les eleccions, dirà: Espanya, vine cap aquí, anem a parlar del que has de fer per arreglar les teves comptes.
Professor, parlem de l'atur, perquè avui hem conegut dades de l'atur entre els mesos de juliol i setembre, i semblen una mica contradictòries, perquè malgrat que es van crear 77.700 llocs de treball, marcant un nou rècord al tercer trimestre, l'atur va créixer fins al 12,6%. Com hem de llegir aquestes dades?
No és contradictori. A veure, quan hi ha una... Sembla contradictori, però no. Resulta que quan la situació general de l'economia és dolenta, és un mes a darrere l'altre, és a dir, hi ha molt d'atur, no hi ha activitat o l'activitat baixa, etc, etc, la població activa també baixa. És a dir, hi ha menys persones que estan buscant feina. La població activa, la definició de població activa és molt complicada, però en el fons són persones entre 15 i 65 anys que estan buscant feina. Això és població activa. Uns la troben i altres no la troben.
Sí.
Bé, quan al contrari, quan l'activitat sembla que, no sé, funcioni, deixant de banda el nivell salarial, això no és important. Hi ha famílies, persones que tenen problemes personals de deutes, que no poden pagar hipoteques, que necessiten diners, etc, etc, la població activa augmenta. És a dir, hi ha més persones que entren al mercat de treball buscant feina. Llavors, què ha passat a Espanya? Per una banda, s'han incrementat els contractes de treball, torno a dir, deixem de banda les condicions d'aquests contractes, i per altra banda hi ha persones que, d'aquest increment de població activa que ha hagut, que no han trobat feina. o bé persones que han sigut acomiadades. És a dir, que pot pujar l'atur, però per altra banda pot pujar la població ocupada.
Després de la publicació d'aquestes dades, el president de la COE, Antonio Garamendi, ha dit que el problema, que un dels problemes que hi ha, és el problema d'actitud en relació amb l'ocupació al sector turístic. Escoltem-lo.
Que lleguemos a tener 3 millones de parados y que en la hostelería nos falte gente. Yo creo que aquí hay un problema de aptitud con P, pero también yo creo que en algún caso también puede haber algún problema o hay un aptitud, porque tiene poco sentido que este verano, cuando ha habido un boom turístico, ha habido cantidad de espacios de la hostelería, etcétera, donde realmente les ha faltado gente.
¿Qué le semblan estas declaraciones de Antonio Garamendi?
Bueno, no sé, yo creo que vostès, els periodistes, li tindrien de preguntar al senyor Garamendi que què opina que a Eivissa s'estiguin llogant balcons com a dormitoris perquè les persones els hi paguen tan poc que no poden pagar un lloguer d'una habitació. És a dir, hem arribat a l'absurd de que, que per altra banda la teoria econòmica també això ho contempla, és a dir, hem arribat al quasi absurd de que hi ha demanda de treball al sector turístic, però els salaris són tan baixos que les persones que podien treballar no poden viure amb aquests salaris.
Exacte.
Amb la qual busquen altres activitats.
Sí. No, és que això és el que passa. Jo recordo un documental, un reportatge concretament a Mallorca i a Eivissa, on els que volien treballar de cambrers no podien, perquè és que no trobaven un lloc per dormir, havien de dormir pràcticament al cotxe en alguns casos.
Parlem del deute, professor, perquè el deute que arrossega l'estat espanyol ha arribat al seu màxim històric, abans ho deia el Toni, ara mateix se situa en els 1,49 bilions amb B d'euros. De fet, Espanya i Itàlia sumen el 35% del deute a la zona euro. I el que ens agradaria que expliqui és el càlcul que vostè ha fet sobre el que deu ara mateix cada ciutadà de l'estat espanyol. Quina és aquesta xifra?
Bueno, aquestes xifres són 31.200 euros.
Per barba. Dir,
cadascun de nosaltres
barba,
deu...
Sí. És a dir, vostè, senyor Clapés,
sí.
Jo, el veí de dalt, el nadó que ha nascut avui a la Vall d'Hebron, el senyor que té 99 anys, cadascuna d'aquestes persones deu 31.000 euros. En realitat deu més, perquè aquesta xifra no contempla els interessos del deute. I s'ha de tenir en compte que en els darrers 10 anys Espanya, cada any, d'interessos al deute, mai ha pagat menys de 30.000 milions d'euros. És a dir, que cada any, és a dir, que aquestes xifres tindria d'afegir els interessos del deute. Aquest és un càlcul, evidentment, agafant dades de l'Institut Nacional d'Estadística, la població espanyola en un moment donat, i per altra banda la xifra que el Banc d'Espanya dona que puja el deute. És a dir, si vostè divideix el deute entre el número entre la població, surt aquesta xifra, que evidentment és aproximada i que és igual que sigui 31.100 que 31.200.
Yeah.
És a dir, és una absoluta brutalitat, perquè aquí s'ha d'afegir evidentment la deute personal de cada persona, que cadascú, evidentment, sap la que és. La xifra que han donat és certa, és a dir, Espanya, Itàlia, la deuda d'Espanya i Itàlia sumades, aproximadament equivalen a un terç del deute europeu. Sí, però, cuidado, la situació d'Espanya és molt més greu que la d'Itàlia. Per què? Perquè hi ha un macroagregat del qual es parla molt poc, perquè és molt lleig, que és la deuda externa. La deuda externa què és? És la quantitat de deute que no tenen els inversors del país, sinó que tenen inversors de fora. Bancs, fons d'inversió, grans tenidors, grans, etcètera, etcètera. Llavors, Espanya té l'immens honor de ser el segon país del món que té més deute exterior. És a dir, el 150... Espanya té un deute exterior que equival al 150% del seu PIB. Itàlia, per exemple, que té un deute més gran, un deute públic més gran que l'espanyola, té un nivell de deute exterior molt més baix que Espanya. El primer país és Estats Units, el segon és Espanya. És a dir, la situació d'Espanya és molt, de cara al deute, és molt, molt problemàtica, perquè si no fa les coses bé, els inversors li poden dir: escolta, Espanya, no et compraré més deute, o bé et demanaré més diners per la deute si te la compro, o bé quan vulguis renegociar el deute et posaré condicions més dures. És a dir, t'has de portar bé i ser bona nena. El Japó, per exemple, que té un nivell de deute, vull dir, brutal, del 240% del seu PIB, no té aquest problema. Per què? Perquè pràcticament tot el deute japonès està en mans de bancs tenidors japonesos, amb la qual cosa la deute és interna. Només té un nivell d'un 30% de deute exterior, que és molt manegable. És a dir, Espanya, torno a dir, està en una situació molt, molt complexa.
Sí, però, professor, dispensi, vostè ha dit que cada sí. ciutadà espanyol deu aquests 31.100, 31.200, els que siguin de deute, però, esclar, la pregunta que li faig...
Més a, no, perdoni, més als interessos.
Sí, més als interessos, conforme. Però, independentment d'això, ara imaginem que jo dic, jo, com a persona, i cadascú vol tornar aquests cèntims. Aquí els hi tornem.
No, no, això no es pot fer.
Ah, no es pot fer?
No, no, és a dir, vostè no pot anar a l'Estat i dir-li: miri, Estat, jo, com a ciutadà espanyol, aquí té vostè...
50 euros al mes, 50 euros al mes, per exemple.
Sí, 50 euros al mes, bueno, són molts mesos,
Bueno, és igual, tota és igual, ja ho pagarem.
Bueno, a veure, vostè ha plantejat una cosa que és molt curiosa. És a dir, si tots els espanyols es posessin d'acord, tots, al 100%, uh-huh. i diguessin a l'Estat: mira, Estat, et pagarem 50 euros al mes, pues, podria ser una aproximació a la solució. El gran problema, és a quin deute s'aplica això. Perquè, a veure, el deute... No, no és que hi hagi un munt de deutes, no és que aquest 1.400.000 milions estiguin ficats en un armari i aquest sigui el deute. Aquest deute es composa de moltíssimes emissions de deute que totes sumades arriben a aquesta quantitat.
Bueno, a més, vostè té 31.000 euros?
No.
Doncs aleshores, és que fa les preguntes...
Ja faria un esforç.
Ara vostè aquí... No, però ja faria un esforç. Es vol pagar, però un esforç, però si no els té, què ha de pagar? Què ha de pagar? Professor, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una tarda més en aquest dia on, repetim, el Banc Central Europeu ha tornat a incrementar amb 0,75 cèntims el tipus d'interès. Senyor Santiago Niño Becerra, moltíssimes gràcies. Una abraçada molt
forta. Gràcies a
vostès. Cuidis, gràcies. Catedràtic Santiago Niño Becerra. I ara el que farem és intentar posar el fil a l'agulla perquè...
Perquè plogui.
Exacte, per intentar d'una manera o altra, no sabem com...
Ho necessitem molt,
Exacte, que plogui i que es tornin a omplir els diferents embassaments. Ara tornem.
Versió RAC 1.
L'accés a l'habitatge és un dret fonamental i des de l'Agència Catalana del Consum vetllem per defensar-lo. Sabies que en les ofertes i els contractes de lloguer t'han d'informar dels preus de referència segons el municipi o la zona? I si et trobes en risc de perdre el teu habitatge, tens dret a un lloguer social. Informa't sobre els teus drets a consum.gencat.cat i tens molt a dir. Generalitat de Catalunya.
Els castells ens agraden i ens emocionen, però saps quanta energia acumula un 3 de 10 amb folre i manilles? O que una catedral gòtica i un castell tenen elements arquitectònics en comú? Amb el projecte Castells de Ciència de la Universitat Rovira i Virgili aprendràs moltes curiositats científiques sobre els castells.
Descobreix-les a castellsdeciencia.urb.cat.
Torna. Torna a la naturalesa. Torna a ser lliure. A sentir-te viu. Torna al paradís. Vine a Astúries. Paradís natural.
A CaixaBank sabem com n'és d'important sentir que hi ha algú al teu costat. Per això volem estar a prop teu. Siguis on siguis, per acompanyar-te en tot allò que importa. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
CaixaBank. Empresa col·laboradora de Mobile World Capital Barcelona.
La venda privada ja és aquí. Uneix-te a la Roca Village Membership per gaudir del 20% de descompte addicional a més de 100 botics del Village. I també des de casa teva amb Virtual Shopping. Fins al 6 de novembre, uneix-te a Membership a larocavillage.com i rep la teva invitació a la venda privada. T'esperem de dilluns a diumenge a la Roca Village.
Com puc estalviar en llum?
I en gas? Surt a compte posar plaques solars?
Presentem Preguntes Freqüents sobre Energia, un contingut de Naturgy en el que Samantha Villar entrevista experts independents a la recerca de respostes clares sobre energia. Perquè per ajudar-te a decidir millor, ens hem d'explicar millor. Troba-la al canal de YouTube de Naturgy.
La naturaleza nunca dejará de sorprendernos, repleta de propiedades saludables que mejoran la calidad de vida. Soria Natural, a una tradición y ciencia en productos naturales como Composor 8 con equinacia, que contribuye al correcto funcionamiento del sistema inmunitario. Soria Natural, expertos en cuidarte. De venta en herbolarios y para farmacias.
Aquest divendres, a l'Eurojackpot de l'11, per només 2 euros, hi ha un pot de 104 milions. I vendre milionari, perquè amb l'Eurojackpot, el megasorteig europeu de l'11, no només et fas milionari tu, també els teus fills, i els fills dels teus fills, i els fills dels fills dels teus fills. Compra ara el teu Eurojackpot de l'11, que són 104 milions. Eurojackpot de l'11, milionari pels segles dels segles.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti i a més de tenir la millor assistència del mercat des de només 180 euros, et regalem revisions i manteniment il·limitats durant un any. Verti, estalvia temps i diners.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Minuts, arribarem a les 6, prepareu-se perquè avui, sí. Jo crec que avui sí, jo crec que avui això ho aconseguirem, sí, de fer una sacsejada, no només,
ja veuràs, ja.
No només meteorològica, sinó també blaugrana.
Atenció, però abans, permeteu-me que us digui que quan estigueu baixos d'energia, Solideo us carrega les piles amb l'energia del sol. Solideo és l'expert en plaques solars, bateries, aerotèrmia i sistemes d'energia renovables. Instal·leu a casa vostra plaques fotovoltaiques i d'aquesta manera estalviareu en la factura de la llum generant la vostra pròpia energia. Ara més que mai, Solideo, ho heu de fer.
Com dèiem, tenim a tocar la castanyada i si tot plegat continua així, som més a prop dels gelats de moniato o gelat de castanyes que no menjar-les per escalfar-nos les mans.
I tant.
Aquesta setmana Catalunya està vivint temperatures, ara ho comentàvem amb l'Abel Caral, que ens torna a acompanyar, Abel, de més de 20 graus, de 30.
De 30, i 31, 32, i avui 31 algunes comarques.
Imagina't.
300 municipis en estat d'alerta per la sequera.
Això sí que és greu.
Alguns que els hi toca, avui ho escoltàvem al Món Arracú, de pagar 31.000 euros
Jesús.
Al dia per omplir les llars de segons quines localitats. I és el que ha fet que ens decidíssim a posar fil a l'agulla. Marc Serra, bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Bueno, hem de fer ploure com sigui. I nosaltres tenim una carta que sempre ens ha funcionat.
Grans mals, grans remeis, ara, de tota la vida.
Sí, senyor.
I avui el gran remei, i ho dic en presència de l'Abel Caral, que sap que això no ho invento, hem posat tota la carn a la graella perquè el druida Nuac faci el miracle de que plogui a Catalunya. Un fort aplaudiment per Josep Lluís Nuac. Bravo! Bravo! Bravo. Josep Lluís, bona tarda.
Bona tarda, bona tarda.
Molt ben acompanyat el Josep Lluís, amb la Dani i amb la Conchi. Bona tarda.
Bona tarda.
Què tal, com esteu?
Molt bé, bona tarda.
Són com acompanyants, no?
Druïdesses acompanyants.
Druïdesses
com acompanyants.
Està bé matitzar-ho, això. Som en directe a l'Instagram Live del programa. Si us plau, connecteu-vos al Versió RAC1, a l'Instagram Live, perquè el que viurem a continuació pot ser definitiu. També pot ser definitiu per l'estudi de RAC1, perquè mai s'havia acumulat aquí. En fi, bueno, fem una descripció del que tenim per la gent que no ens està veient.
Bueno, tenim aquí un bol amb aigua per treballar l'aigua. Tenim moltes herbes que representaran la pluja. Tenim unes plumes, l'incens i la bola de cristal perquè representa la lluna, que també influeix per la pluja.
Tinc una pregunta, digui, digui. Davide, perquè heu encès l'espelma blanca, però no heu encès l'altra, la vermella.
Bueno, l'altra té dificultat, no vol treballar avui.
No vol treballar.
No vol treballar i ara l'animarem una miqueta.
Però la vermella què significa i la blanca...
La blanca és la part més pacífica i tranquil·la, la vermella és l'activació, perquè
s'activa absolutament.
Bueno, doncs, aleshores l'activació l'hem d'arrencar com sigui, perquè, clar, sense activació no activarem la pluja.
A més, jo crec que és la primera vegada en la història del programa que entrevisteu a Santiago Niño Becerra amb un caldo de cultiu que venia des de la taula.
I tant, i tant.
Crec que la Marta Cailà també ho ha patit, perquè fa estona que tenim incens engegat, vull dir que la cosa no es prepara d'un moment a l'altre.
La Marta amb una mica de tos, en la l'Oriol Cruz amb irritació als ulls, però escolta,
fa una bona olor.
Ambientació, estem
ambientats. Jo aquest estudi crec que mai havia fet aquesta excel·lació.
A vegades
des de l'època que el Jordi Bosch es fumava uns puros aquí dins, quedava l'estudi.
Bueno, quedava empudegat.
Prefereixo l'encens.
Sí, i com diria Vicenç Martí...
Bueno, jo no, jo prefereixo el
puro?
Bueno, a veure, és que jo en soc fumador, però de tant en tant.
Això neteja.
Això sí.
Dic, com diria Vicenç Martí, és per Catalunya, eh? Per Catalunya.
Catalunya. Estem fent per Catalunya el sacrifici que faci falta perquè Catalunya ens ho demana. Necessita aigua i necessita que Barcelona es remoti.
Aigua, però a dojo.
Recordem que tot això ho estem retransmetent per Instagram Live, que els oients van pujant.
Quants n'hi ha?
En aquests moments, 800.
El que és important és, Abel, que plogui d'una punyetera vegada, però a les capçaleres, no aquí a la costa.
No, aquí la costa també, Toni. Això és important, aquest missatge, perquè parlem molt de les capçaleres, al final sembla que fins que no ens toca, diguéssim, l'aixeta, que la sequera no és important. La sequera la tenim a tot el país. Als aqüífers també estan, hi ha molts municipis que també doncs, es nodreixen d'aqüífers, els boscos estan patint, la pagesia... els rovellons, els flataires, la pagesia...
Atenció, perquè s'ha encès la vermella. S'ha encès la vermella. Ja la tenim, eh? Ja és nostra. Ja està activada.
Jo estava patint.
Ja és nostra.
Veia una mala estrugança.
Si comencem malament, ja...
Ella ha dit, la vermella és l'activació. Ja l'hem activat.
Però, atenció, escolteu-me atentament, perquè parlant d'activació, avui estàvem parlant amb el NUAC de com la gent pot col·laborar aquest ritual de pluja. És evident que a casa la gent no pot fer tot el que hi ha aquí, però tu em deies que hi hauria una manera de que la gent col·laborés amb aquest ritual.
Sí, és important, perquè totes les redes, la zona, tot això funciona amb les vibracions electromagnètiques, per tant, vibracions màgiques. I tothom que entri a tot aquest sistema de redes, doncs que miri i que posi pluja catum. Això és molt important.
Llancem a partir d'ara l'etiqueta Pluja Catum.
Amb K.
Pluja Catum amb K. Aquesta etiqueta la teniu també, acabem de publicar un tuit a les nostres xarxes, perquè sapigueu com ho hem de fer. És Pluja Catum amb K. Tot junt, Pluja Catum amb el senyal de l'etiqueta.
I només cal posar el hashtag Pluja
Catum. No, s'ha de completar aquesta etiqueta amb el poble ciutat on volem que plogui. Si sou de Sant Llorenç...
Bueno, tota Catalunya, tu.
Però cadascú que miri per lo seu, també, no?
I hem de fer Pluja Catum que sigui trending topic.
Home,
bueno, a veure, a Catalunya, això ho decidirà la gent que vagi tuitejant.
Tothom a tuitejar amb Pluja
Catum. El que volem és Pluja Catum acompanyada d'aquesta etiqueta del poble o ciutat on voleu que plogui especialment.
Sí, sí. I tot en majúscules, veig.
Pluja Catum en majúscules, no?
Totes les forces tel·lúriques també col·laboraran amb els pobles i això com una red que començarà a funcionar.
Escolteu, només us dic que hi ha gent que diu primeres gotes a Vallcarca.
Estava previst que plogués aquesta tarda.
Primeres gotes de sodomitat.
A veure, sigui, no. Que sigui.
Vaig a mirar el radar. Ser humitat. No deu ser que Vallcarca que està caient aquí quatre gotes.
Algú que t'arrega.
Recordem que quan activem aquesta metodologia amb el Joan...
Josep Lluís.
Sí, t'ho va dir Josep Lluís. Això s'activa, però passen uns dies, eh? Passen uns dies o una setmana, que aleshores és quan arriben els ruixats.
Però recordeu que ens heu d'ajudar amb l'etiqueta Pluja Catum.
Però escolta, està passant una cosa, que a Instagram ja hi ha molta gent que està posant, per exemple, Pluja Catum Botarell, Pluja Catum Terrassa, Pluja Catum Sant Cugat, Cornellà. I un diu, Pluja Catum Sabadell, però no aquest cap de setmana.
No comencem a fer un nyigui-nyogui.
Egoismes no, eh?
Exacte. carta. No va la carta. Egoisme,
no.
En el bé comú.
Moment que el Noah que ens explica...
La setmana que ve que no...
No, no.
Clar, això, Noah, com ha
d'anar? Si plou, plou, tu.
Això és com un foc, va a poc a poc. Clar. Ja comença a funcionar, ja s'ha fet a Catalunya.
L'espelma vermella...
Ho has puesto, plourà molt.
A on?
Perquè això va, comença a poc a poc i es va animant, i sobretot la participació de tothom.
Pluja Catum, pluja Catum, a les xarxes socials.
Pluja Catum, vinga, tothom.
Pluja Catum.
Li volia preguntar al druida Nuac si vostè creu que el meu repic de panxa pot ajudar també...
I tant, i tant.
...per fer el ritual.
És energia, per tant, endavant.
Tant, que és energia.
Parlant d'energia i de foc, ha de tornar a revivar.
Ai, la vermella.
No, però està encesa.
Estava molt justa.
Ara. És un ble tort.
No hi ha més cera que la que crema, per això.
Molt bé.
Com tenim el pluja Catum?
El pluja Catum treu fum, a Instagram i treu
fum... A Twitter també,
A Twitter.
Pluja Catum.
Clar, em posa pluja Catum, Cambrils, Vinebre, Barcelona, Sant Vicenç de Torelló... Pluja Catum, Olot, sí, Vacarisses, bueno, tot, bueno, clar, el Maresme... Tots són Vallirana, Sabadell...
Ara.
Pluja Catum, Cap de la Colau. Pluja Catum, Granollers...
Aquí estem per la pluja, no per la... Exacte. Senyor Virgili, han dit Cap de la Colau.
Cap de la Colau...
No entra.
No entra, això.
Això no entra.
Com més s'animin, millor. Més gent, més gent, més animació.
És que no para, Santa Maria de Palau, Tordera, Martorell, Hospitalet de Llobregat.
Moment que està buscant la rodolí, el rodolí del Cap de la Colau...
Digui.
Deixeu el Cap de la Colau perquè la pluja m'arramau.
Molt bé.
La rima sí, però no té molt sentit, tampoc,
Va, però bueno... La
deixeu el Cap de la Colau i que plogui on cal.
No, no, perquè és au.
Bueno, a veure...
I que plogui al cau.
I que plogui allà on cau.
Ara sí. A la tercera. Ara som-hi.
Marramau està bé perquè és Marramau, Marrameu, Torre Castanyes, Marramau, també.
Qui?
No, el Marramau, m'agrada perquè...
Ah, pensava que era Torre Castanyes.
No, Marrameu, Torre Castanyes, Marramau.
Sí. Bueno, bé, ja està. Va,
pluja que tu.
Va, estiguem pel tema,
Pluja que tu. A veure, els nostres oients ja han començat amb el pluja que tu, però haurem d'arrencar nosaltres.
Vinga, va.
Per tant, arrenquem amb el ritual de la pluja que tu.
Què s'ha de fer?
Comencem. Doncs ara, el que sí, a casa, tothom a casa ha de participar.
Sí.
Quan jo ho digui, ha de visualitzar molts núvols negres a punt de caure l'aigua.
O sigui, hem de tancar els ulls.
Ple d'aigües. Quan jo digui, el moment que ja comenci a invocar a Taradís i a Catum.
Som-hi.
Vinga.
Tanqueu tots els ulls i endavant.
Vinga, comencem?
Sí.
Vinga.
El druida Nuac fa apropar les druideses. Tambor.
Vinga, comencem els tambor. Vale.
Calleu!
Mans a l'aigua.
Callats.
Invoquem a tots els esprits, a totes les druides i druideses del planeta perquè estiguin aquí amb nosaltres, els avantpassat i els que estan en vida. Invoquem perquè arribin a col·laborar perquè aquest miracle es produeix. L'aigua, que vingui l'aigua del cel. Per això, ara mateix, representarem aquesta pluja amb aquestes herbes. Endavant. Invoquem a Taranís! Perquè Catum, comenci a manifestar-se sobre la terra amb molta aigua. Catum. Que no pari de caure aigua durant un dia, perquè la Mare Eterna es necessita. Catum, Taradís manifestat. Catum. Pluja Catum. Aporta la teva protecció i que comenci els llampecs a manifestar-se amb aquest foc del cel i que Catum inici ja l'arribada d'aquesta aigua tan necessària per a Mare Terra. Gràcies. Gràcies.
Bravo. Pluja Catum, en directe a la versió RAC1 i a totes les xarxes socials. Heu d'anar posant pluja que tombi on voleu que plogui, i si noteu algun efecte, aquestes gotes de pluja, escolta'm, només posar un peu a l'estudi, per tant hem començat la mar de bé. Si el radar canvia
el radar,
bel...
El radar de moment no veig res, però escolta'm, els oients sempre són més fiables.
Ja hem dit que això no és, no és exacte, immediat. És progressiu.
Exacte,
és progressiu.
No, no cal córrer.
Pluja que tombi i on voleu que plogui.
Bueno, sí que cal córrer, perquè estem al 34%.
Sí, home, però entén-me, no ve de dos dies. No,
escolteu una cosa, ara parlem d'una altra història, sí, mentre comença a circular el pluja que tombi, perquè qui també necessita un canvi d'aires és el Barça,
home,
perquè home, la cosa ha anat bastant malament, però ara parlem del Barça, però abans hem de parlar de la feina que té el jutge, el druida Nuach, sí, perquè serà jutge pràcticament també, perquè ens has d'explicar què faràs al Màgic.
El Màgic Internacional, que es celebra el dia 11, 12 i 13 a World Trade Center, faré una boda druídica col·lectiva.
Una boda druida, eh?
És a dir, una unió de mans que es fa amb els elements. Aporto els elements perquè consagri a la parella. Tothom pot venir a casar-se amb la parella que vulgui, com si es vol casar amb un arbre, amb un planeta, amb la seva mascota. Tot és acceptable dintre del druidisme, perquè estimem tot. Llavors serà una boda druida el diumenge 13 a les 12 del migdia. Farem això. I a part és que tots els oients de RAC1 que vingui al meu stand 95-96 que rebran un obsequi molt especial.
Bravo.
Bravo. Bravo. Quins estants has dit?
95-96.
Estants 95-96 al World Trade Center.
Quan és la Fira Màgic?
Dia 11, 12 i 13 de novembre.
De novembre.
Ara, jo només dic que a l'estudi hi ha bastant de fum, eh?
No, respira.
Perdona,
que
estava, Marta. Hi ha un detector, hi ha un detector de fums, eh?
Perquè, clar, sento com olor de sàlvia o no sé...
Ella omple la casa d'espelmes i ara li fa bona mica de fum.
Escolta, que hi ha un detector de fum, no pateixis. I et dic una cosa, si els dispersors del detector... Moment, perdona, Marc. No, li estic dient que si es posessin a marxa els dispersors seria la manera de canviar l'estudi.
Bueno, seria una nova experiència.
O el cremem o el mullem.
També et dic que amb la quantitat de fum que hi ha, si no han saltat, és probable...
Fum de... Sí, estaríem morts.
Ens deia el senyor Nuach de sàlvia, romaní i eucaliptus.
I eucaliptus, exacte.
A mi m'agrada l'olor que hi ha,
sí,
eh?
Sí, a mi també.
Jo crec que això podríem anar cremant de tant en tant.
Sí, home, i tant.
Però som en directe a l'Instagram Live del programa. Exacte. Ara parlem del Barça, druida. Sí. Què està passant?
Bueno, el Barça està passant que té una maledicció a sobre.
Ja. Ah, sí?
Sí, ja fa anys que ho vaig dir. I estem treballant per treure-li, i que aquesta maledicció, aquesta energia negativa que l'envien, torni per on ve.
Clar.
Yeah. I ve molta d'ell arriba des de Madrid, eh? Max Negre treballant allà contra el Barça, jo ho sé.
Compte amb això, eh? O sigui, hi ha Max del Madrid treballant contra el Barça?
Sí, senyor. Anys enrere, nosaltres teníem guerra amb aquests Max, des d'aquí a Barcelona, com Max del Barça. Des de Madrid fèiem guerra energètica perquè ataquen el Barça. Ja
doncs ho estan fent bé.
Sí, estan clavant, realment,
sí,
ho estan clavant.
Sí, perquè el Barça ja ha tret els seus escuts energètics.
Què diu ara?
Com no té escut energètic, li arriba tot.
I quins eren els escuts energètics?
Tot això que abans nosaltres posàvem. Fèiem
I com és que no ho feu?
Perquè ho han
per la gent, els indicava a la gent que ha de fer a casa quan juga el Barça, sí, i totes aquestes qüestions.
I què ha passat ara? Per què no?
I això s'ha deixat de fer perquè...
I per què?
Per protegir el Barça, per una part, perquè tota aquesta energia que arriba de fora reboti, i per activar...
Però per què s'ha deixat de fer el Barça, això?
Doncs perquè això ha canviat molt, i la gent s'ha desanimat, i s'ha deixat... I jo estic ara parlant amb més gent per veure si tornem a...
Bueno, això també es queixa el Mac Fèlix, que abans li pagaven espelmes per ajudar el Barça, i ara no li paguen res.
No li
han llançat la tovallola.
De franc no es pot trobar.
Se vayan a merendar, m'entiendes? Que això se van a comer la puta fumera.
Doncs no vindrà d'aquí, no? Vull dir, escolta, no sé. Vull dir que tornem a intentar-ho amb el Fèlix.
Què podem fer?
Doncs aquí tenim... Anem a recuperar una relíquia del programa, que és l'escut del Barça, del Gat Negre.
Sí, senyor!
L'esteu veient en directe, també, a través de l'Instagram Live. L'hem tornat a recuperar perquè es tracta, druida, de purificar el Barça.
El que farem és captar aquesta energia negativa que té. Aviam que diu el pèndol medieval.
Hi ha un pèndol gegant damunt de l'escut del Barça.
Hòstia, que pèndolasso, tio! Pèndol medieval. Calleu.
Silenci.
Està captant tot el que li passa al Barça. Està captant tota la debilitat energètica que té. I aquesta debilitat està per tot arreu, per la gespa, per el seient, per els passadissos, entre la gent, és desastrós. Tenim que fer una bona neteja perquè això així acabarà pitjor.
Guardem el pèndol i ara treu...
Aquest pèndol, Mago, supera molt amb escreix el seu.
Bueno,
silenci.
A tot el consim col·lectiu del Barça, com està ara d'ànim?
Està movent, aquestes varilles.
Està movent, però està trist. Ve cap a mi, està trist.
S'estan com plegant.
Sí, 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 està trist. Estan que no saben què fer. Estan tristes...
Són varetes de saurí,
sí,
això.
Sí, sí, això està fatal, Això està fatal perquè està molt quiet i no passa res. I és greu perquè no s'està movent cap energia. I això és molt dur. Això de netejar és el que farem. Una bona neteja i una bona activació.
Venga, venga.
Perquè el Barça quan comenci a treballar.
Doncs som-hi.
Passa-li una mica a Silipan.
Les herbes per netejar.
Sí, que la societat està en un ban.
Sí, totes aquestes herbes...
Jo lo vaig tirar en la dutxa.
Quines herbes posa, druida?
Herba que és una barreja de romero, eucalipto i sàvia.
Això farà bona olor.
Però sàvia.
I ara és quan s'ha tallat detector d'incendi.
Pot callar?
Ara hi ha molt fum a l'estudi, us he de dir.
La sàlvia tot ho salva.
No diguis que hi ha fum que...
No passa res,
no passa res.
Ara invoco a tots els abans passats del Barça.
Calleu!
A tots els culers que no hi són aquí, però estan en els mons. I estan mirant...
Potser sí que ressaltarà això,
El seu carinyo i amor, tota la seva força perquè estiguin amb qui? Aquí, amb tots nosaltres.